Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. El Cub Blanc.
Doncs ara és el moment d'obrir la nostra galeria d'art particular i gratuïta, el Cub Blanc. Avui podem descobrir a la Maia Creus, que és historiadora d'art i curadora d'exposicions i que també doncs, ens vol parlar del seu últim projecte al voltant de la històrica artista Fina Miralles, una sabadellenca que quan van morir els seus pares va iniciar tot un viatge per diversos països per descobrir-se. La Maia ha editat 4 volums de llibres que van ser presentats fa poc al Museu d'Art de Sabadell el dimecres 14 de febrer i per això ens acompanya avui per conèixer doncs, una mica tota la seva trajectòria. Bon dia, Maia.
Bon dia.
També ens acompanya en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador artístic de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Bon dia a les dues.
A veure, explica'ns primer de tot, Gerard, tu com vas descobrir la Maia i què és el que et va captivar de la seva obra?
Bueno, ella havia sigut exprofessor, havia sigut professor de l'escola de l'ESDI. Llavors jo la vaig conèixer perquè un company, en Gorka Plans, l'any passat va comissariar una exposició i ella, la Maia, va ser la seva professora. Llavors, no sé com, potser m'equivoco, tu li vas parlar de l'obra que jo vaig fer al Museu d'Art l'any passat, fa 2 anys, arrel de la residència de l'Estruc. I, en fi, després ja la vaig tenir en compte, per exemple, com amb el catàleg de Sala 3, de l'exposició que va comissariar la Maia de l'Acadèmia Belles Arts, i és així com vaig conèixer qui era.
I explica'ns una mica, Maia, per què vas començar i quan a investigar entorn de la Fina Miralles i què és el que et va captivar?
A veure, l'artista Fina Miralles, clar... té una trajectòria llarguíssima, eh? Ella sorgeix en el context dels anys 70 i participa de tot el moviment conceptual a Catalunya, que és un moviment de ressò internacional. La meva tesi doctoral va consistir a investigar l'art conceptual a Sabadell i que succeïa des de la Sala 3 de l'Acadèmia de Belles Arts. Un moment en què l'Acadèmia realment era un focus impressionant d'activisme cultural, polític i social, en uns anys que valdria la pena recordar i refer. I durant aquests anys, doncs, durant aquesta recerca, vaig tenir l'oportunitat de conèixer i properament l'obra de l'artista, a part de que la conec també personalment. Però l'edició dels textos dels quals ara parlem és tot una altra recerca, és un altre punt de vista, un punt de vista que té a veure amb un abans i un després en la trajectòria vital i creativa de la Fina. Aquest abans i aquest després ho diu ella mateixa. Quina és la fissura que marca aquest abans i aquest després? Doncs un viatge a Sud-amèrica, però sobretot l'aspecte simbòlic d'aquest viatge. És un viatge... és un gir cap a un procés de metamorfosi, de recerca de les zones més profundes de l'ésser i, en aquest sentit, la Fina segueix un procés que s'obre i s'inicia als anys 84 i no sabia exactament cap a on la portaria aquest procés. Aquest procés va significar un estat d'immigració en tots els sentits. Immigració física, és a dir, travessant fronteres durant 4 anys. Va viure entre París, Sabadell, Cadaqués, Gramunt, fins que es va instal·lar a París l'any 85. I una migració, un procés d'exili també estètic, cultural, social, i durant tots aquests anys, tot aquest procés profundíssim, el va anar transcrivint de dues maneres, amb dos llenguatges, a través de l'escriptura, omplint, escrivint a mà, diguem-ne, una quantitat considerable de llibretes, etc., però també a través de l'obra. Una obra que feia també en petit format, atès que com a dona artista immigrada doncs no tenia un gran taller ni un gran espai, per tant la pobretat estètica es va convertir en un valor filosòfic, i per tant ella treballava, va realitzar una part molt important de la seva obra coneguda amb el nom de quaderns d'obra, és a dir, dossiers o carpetes plenes de dibuixos en petit format i sobre paper.
I què hi havia en aquests dibuixos? Què era doncs, aquesta transformació doncs, que ella va viure i que suposo que plasmaria doncs, en aquests quaderns?
Sí, en aquests quaderns, que parlem, doncs, imagineu-vos, des de l'any 84 fins ara mateix, però bàsicament el que és l'arxiu en majúscula, l'arxiu textual de la Fina Miralles, dipositat a les col·leccions del Museu d'Art de Sabadell, però també una part a la Fundació Arts, aquest gran arxiu consta d'unes llibretes que van posant negre sobre blanc, com diu la Fina, els seus estats de l'ànima, els seus estats espirituals, però també una reflexió al voltant de la seva pròpia vida, de la seva biografia. Per tant, hi trobem uns textos amb els quals hi ha una barreja de gèneres molt importants. Hi ha des del text cosmogònic, no?, que es pregunta per el sentit de l'univers, fins a la cançó, fins a cicles de poemes meravellosos, contes. La Fina és molt irònica, és molt divertida, té textos, per tant, molt barrejats i de tota mena. A l'hora de... Mentre realitzava aquests textos, realitzava també un altre tipus d'escriptura en imatges. I per què dic escriptura? Ho dic en un sentit, aviam si ho explico breument. Avui dia s'entén que l'artista fa una obra que resulta de l'autoexpressió. El meu sentiment, el meu ego que s'expressa. La Fina Miralles va fer un trajecte tot a l'inrevés. Va anar de l'ego de l'artista contemporani, molt important, a la dissolució d'aquest ego, a la desaparició. Tot el seu trajecte estètic i personal, inspirada amb la filosofia zen, inspirada amb la poètica budista, amb la tradició del pensament oriental, però també amb algunes dones místiques de la tradició occidental, com Simone Weil, tot i que la Fina no la coneix, però vull dir-te que hi ha unes paral·lelismes entre Occident i Occident, però sí que hi ha un tipus de pensament que busca no l'exaltació de l'ego i de l'expressió, sinó tot el contrari. La dissolució del jo per donar pas a un tipus de coneixement obert, inspirat, subtil, en diem, o canalitzat. És a dir, que ens ve donat, que arriba. Per això l'artista diu, la Fina Miralles deia, jo no vull ser artista. La meva màxima aspiració és deixar de ser un artista professional i arribar a aquest concepte de l'art mediúmic. Jo sóc un mèdium, a través meu, a través del meu cap, del meu cos, de la meva sensibilitat, es manifesten uns sabers universals que estan ahir, aquí, i que jo, ella, rep a través de la inspiració, de la intuïció i de les emocions. Però m'interessa recalcar aquesta despersonalització perquè és el que més ens pot estranyar dins de la cultura contemporània.
Hi ha una cosa molt interessant de la Fina, en aquesta època, al llarg de tota la seva vida, com es va desmarcar del circuit comercial, no?, diguem-ne.
Absolutament. És a dir, ella quan va iniciar aquest procés era molt conscient del que feia. Penseu que la generació d'artistes conceptuals de Catalunya, el que es va fer als anys 80 era el viatge cap al nord. Tu havies d'anar a Nova York i triomfar, que en aquell moment és la capital mundial de l'art, era Nova York, no? Però ella va fer el viatge al revés, totalment al revés. I era molt conscient d'això, i era molt conscient de la soledat que això comportava, però ella ho va fer perquè ho va sentir com un deure, com una veu interior li deia, ella va escoltar, va ser fidel a aquesta veu interior, i va tirar endavant, ja dic, aquest projecte, i una travessia, diguem-ne, que li ha comportat molta soledat, perquè quan la Fina feia això, doncs a tota Europa, a mig món, triomfava el neoexpressionisme dels anys 80. I o bé triomfava l'art conceptual, entrava als museus i per tant entrava a la seva fase de comercialització i d'institucionalització. Això explica que l'obra conceptual de la Fina, la que va fer de l'any 72 a l'any 78, sigui l'obra més estudiada. Ha sigut objecte de moltes tesis doctorals, ha participat en moltes exposicions, però ningú s'atrevia a parlar de la seva obra posterior, perquè estava tan fora de lloc que ningú s'atrevia.
D'aquestes obres estem parlant de la sèrie Relacions o Arbres?
Sí, sí, això de l'etapa conceptual són la Fina que es vincula als llenguatges conceptuals de l'art, és a dir, pintura no, llenguatge del cos, la instal·lació, la fotografia com a document, etc. aquest tipus de llenguatges, però que són els llenguatges que ella deixa, perquè troba que són llenguatges conceptuals, la paraula ho diu, i ella busca la vida. I vull dir una cosa ràpidament, encara que potser no és, que és la següent, és a dir, l'art conceptual va lluitar per expandir els llenguatges de l'art. Això vol dir trencar els límits de la pintura, els límits de l'escultura, els límits del llenguatge. Però al final el que va fer va ser una cosa molt més immensa, que és expandir els límits de l'art fins a fer-los tocar, a confondre i a dissoldre amb els límits de la vida. I quan la Fina parla de la vida en majúscula, que és la vida de l'univers. I la vida de l'univers es lliga des d'aquesta... És un misteri, i per tant ella ho lliga amb el sagrat. Quan ella parla del sagrat o de Déu, no es refereix, i en parla molt en els seus textos, no es refereix al Déu institucionalitzat de les esglésies, siguin les esglésies que siguin. Es refereix a aquest misteri primordial, aquest misteri de la vida en majúscules, que neix precisament en el ventre de la mare. Aquest ésser que la natura ha donat, capaç de convertir-se en dos i fer-ho amb una generositat i un amor extraordinari. Per això la Fina sempre diu que la gran força, i exalta la gran força de l'amor.
Sí. Suposo que anar així a contracorrent va fer que fos tan autèntica, no? Jo no la coneixia, però tal com ho expresses, suposo que aquesta recerca i aquest buscar, no? Aquesta,
sí,
investigació...
Sí, l'autenticitat, el convenciment de l'autenticitat, no amb orgull, sinó amb humilitat i amb generositat, és el que va impel·lir a la Fina publicar fa poc, l'any 2008, un llibre meravellós, autoeditat, com que ningú li feia cas, va dir l'editaré jo i pagaré jo l'edició, que es diu Testament Vital. Poca broma, perquè clar, tots, si mirem una mica l'etimologia de les paraules, testament vol dir llegar, no? Llegar els tresors, el que tu més estimes ho llegues, no? Però testament també vol dir testificar, testificar que allò que hi ha aquí val la pena. Per tant, la Fina Miralles és molt conscient de que ella és portadora d'un llegat, un llegat que no ha construït ella sola. Ella forma, és una bauma d'aquesta cadena, no? És un esglaó d'aquest llegat, un llegat que és un gran cercle de la qual ella no se'n sent pas propietària, sinó al revés, una transmissora.
I explica'ns, Maya, durant quant de temps t'has dedicat a investigar a la Fina i quina relació teniu totes dues?
A la Fina i jo ens coneixem de molts anys. A més, compartim una cosa que amb el temps he vist que és molt important, i és que ella és de la Segarra, igual que jo. És la Catalunya pobra, la Catalunya seca. És una Catalunya de l'Ametller, de la Magraner, de la Pedra Vermella, de... Res a veure amb la Cerdanya, per entendre'ns, no? I, per tant, això imprimeix un caràcter. És una estètica, també. A mi, molta aigua i molt verd, i m'acaba... Per això m'agrada Formentera, saps? Perquè... I Cadaqués. Comparteixen aquest pedram, com si diguéssim, no? I aquesta... aquest entendre que l'aigua és un do, perquè n'hi ha poca.
I la terra... mica que portés la natura també en el seu llenguatge artístic.
Exacte. Per tant, la Fina i jo tenim aquest fons profund que ens ha marcat el caràcter tant amb ella com a mi, i per tant això ens apropa, però sobretot m'ha interessat la seva obra. M'ha interessat tant la seva obra conceptual, que he estudiat en diverses ocasions, però sobretot quan em vaig donar compte de l'abast dels anys d'escriptura de la Fina, el valor d'una persona que lluita contra viento y marea, que es diria, no? Contra corrent, per salvar la seva obra en majúscules, perquè ella que considera que aquesta obra és la seva filla, perquè considera que és el llegat més important que pot donar al món, i està convençuda que si ara la gent no l'entén, algú altre d'aquí cents d'anys l'entendrà. Quan ella explica això, jo vaig entendre que algú altre havia de donar a conèixer part d'aquesta obra, que era precisament la seva escriptura. A més, ella parla d'una imatge molt bonica que diu que l'artista treballa una mica com l'arbre, arrenca de les arrels, s'empalta, diguem-ne, de la tradició, de la cultura, dels sabers, els transforma a través del tronc, les branques, el fruit, fins a arribar a la llavor. I jo penso que en aquesta transformació, en l'arbre de la Fina Miralles com a artista, la llavor és la paraula. Per això he titulat l'edició d'aquests llibres Paraules fèrtils, perquè considero que és el que m'ha passat a mi. Llegint les paraules de la Fina Miralles han fertilitzat la meva ment, la meva sensibilitat i el meu desig de donar a conèixer aquesta obra. La investigació ha durat 3 anys. Molts anys, ho he fet amb molt amor, amb molt carinyo. No és un projecte professional, és un projecte personal.
Jo vull recordar que aquests volums s'acompanyen d'una exposició que és aquí al Museu d'Art. L'exposició es diu Fina Miralles, Paraules fèrtils, 1972-2017. Es pot veure des del 14 d'abril, des del 14 de febrer al 29 d'abril. Hi haurà activitats també complementàries, sí, a l'exposició, sí, com una visita guiada aquest diumenge.
Exacte.
A les 11, correcte?
No sé si és a les 11 o a les 12, perdó.
Es pot confirmar
en la web del museu. Sí. Sí, hi haurà una visita guiada. També tenim dues activitats que les preparem amb molta cura, amb dues companyes més de treball i d'investigació, que són la doctora Assumpta Bassas i la doctora Judit Vidiella, totes dues professores. Preparem un taller que es diu D'una cosa a les paraules, un taller que primer s'ha de fer una inscripció prèvia, un taller que hem ofert a moltes institucions de Sabadell, com l'Acadèmia, l'Escola Illa, l'ESDI, i hem tingut molt bona acollida, gairebé està tancat perquè és,
sí,
un nombre limitat.
Això anava a dir, si algú sentís i li interessés, podria inscriure's?
Es pot adreçar, hi ha una llista d'espera perquè sempre al final algú es dona de baixa, però jo recomano que cal escriure un correu o posar-se en contacte amb el Museu d'Art de Sabadell i ells ja es cuiden de fer-m'ho saber. És un taller que durarà 3 dissabtes i que ara no puc explicar aquí perquè és molt llarg. Els resultats d'aquest taller es podran veure també en una acció col·lectiva que es fa a l'Estruc de Sabadell. Es farà l'últim dissabte d'abril, coincidint amb el final de l'exposició.
El 28.
És una acció que es diu Oferir paraules. Estem convidant moltes artistes, ells i elles, que sabem que són afins al món de la Fina, no perquè la coneguin necessàriament, però per afinitats electives, diguem-ne, i els estem convidant a fer una lectura generalitzada dels textos de la Fina i més coses que ara tampoc aquí cal dir, però aquesta sí que serà una activitat oberta, l'Estruc ho farà saber i el públic podrà assistir-hi.
Per cert, que el diumenge és a les 12,
A les 12.
A les 12, per si algú ens escolta i vol anar-hi. Ens ha semblat molt interessant. Potser un altre dia, quan, no?, amb alguna d'aquestes activitats, potser podria tornar a la Maia, perquè ens han quedat moltes preguntes per
fer. Benvinguda,
no?
I tant.
Molt bé. Sembla bé? Doncs moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Molt bona setmana.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.